estás escuchando Radio Mont Blanc. Radio Mont Blanc.
Bon dia, ara passen 4 minuts de les 10 del matí.
Bon dia, Montblanc. Les notícies de proximitat a la teva ràdio local. Una coproducció de Ràdio Montblanc i la xarxa de comunicació local.
Què tal? Bon dia, com esteu? Benvinguts a Ràdio Montblanc. Passen ara pràcticament 5 minuts del punt de les 10 del matí. Un dia més us acompanyem aquí des de casa per acostar-vos tota l'actualitat de la jornada a Montblanc i la Conca de Barberà. Avui és un dia totalment atípic. És el dia de Sant Jordi. És aquell dia que tothom sortim al carrer, que els carrers estan plens de llibres i de roses, que és un ambient d'aquells macos del dia de Sant Jordi, dels millors dies de l'any, sens dubte, i que enguany ho vivim, ja ho veieu, des de casa. El compartim amb tots vosaltres des de casa, també des de Ràdio Montblanc, perquè volem que, com a mínim, estigueu acompanyats o visqueu aquest Sant Jordi d'una manera diferent. A Montblanc podrem anar a comprar llibres, si heu fet encàrrecs podreu rebre roses a casa, però evidentment no serà el mateix, no serà aquell esperit d'anar a la plaça, d'anar a comprar llibres, roses. Vaja, serà un Sant Jordi del tot atípic que viurem des de casa, però que, malgrat tot, el volem celebrar amb tots vosaltres. Avui, bona diada de Sant Jordi, de llibres, de roses i també de ràdio. Comencem el Bon Dia Montblanc, una edició més des de casa.
L'actualitat de Montblanc i la Conca de Barberà a Bon Dia Montblanc, de dilluns a divendres a la teva ràdio local.
I avui us explicarem tot això. Avui és el dia de Sant Jordi, és la diada de Sant Jordi. Per tant, el que farem és parlar amb llibreries i floristeries. Parlarem amb la llibreria La Baldufa i amb la floristeria Agroconca de Montblanc. Vaja, també viuran aquesta diada de Sant Jordi diferent a d'altres anys, però també la viuran. A la llibreria La Baldufa ja venen llibres durant tota la setmana i avui també s'han vestit fins i tot de medieval per vendre aquests llibres. I a la llibreria Requesens també avui venen llibres, i la floristeria Agroconca i Cursal, les dues floristeries de Montblanc, també han fet encàrrecs per poder fer arribar roses a domicili durant el dia d'avui, durant el dia de Sant Jordi. Per tant, de seguida parlarem amb elles. Repassarem tota l'actualitat de la jornada i avui també tindrem el Passió pel Turisme. Avui anirem fins a la ciutat de Terrassa i també fins a la ciutat de Lleida, com sempre també amb el nostre col·laborador i expert en la matèria, amb el Quim Carau de l'Oficina de Turisme de Montblanc. Res més, això són el que us explicarem avui. El Bon Dia Montblanc d'avui. Arrenquem l'informatiu d'aquest dijous, dia 23 d'abril de 2020.
L'actualitat de Montblanc i la Conca de Barberà a Bon Dia Montblanc, de dilluns a divendres a la teva ràdio local.
I comencem, com sempre, repassant la previsió del temps per avui arreu del país. Una previsió que, com cada dia, ens arriba des del Servei Meteorològic de Catalunya i connectem per saber el temps que farà avui arreu del país. Molt bon dia.
Bon dia. A poc a poc el temps s'ha anat estabilitzant i és que la borrasca que ens ha afectat aquests últims dies ja s'ha anat desplaçant en direcció est i avui s'espera una jornada més estable, tot i que encara amb la presència d'alguns ruixats. Arrenquem així el dia encara amb alguns plogims, amb la presència de molts núvols baixos que s'han d'anar trencant, i avui s'espera que quedi una jornada amb un cel força variable, amb força clarianes i amb una temperatura màxima que ha de ser més alta que la que es va registrar ahir. D'altra banda, cal dir que també han de créixer nuvolades, sobretot de cara a finals del matí, migdia, primeres hores de la tarda, cap a les zones més de muntanya del Pirineu, Prepirineu, Prelitoral, i aquí han de caure alguns ruixats, sobretot cap a la zona del Pirineu i del Prepirineu, on localment podran descarregar també algunes tempestes. Això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Doncs aquesta és la
molt bona
notícia.
Tarda. Doncs, déu-n'hi-do, aquest darrer temporal de pluja.
Doncs aquesta és la previsió del temps per avui arreu del país, aquest dia de Sant Jordi, aquest 23 d'abril.
L'actualitat de Montblanc i la Conca de Barberà a Bon Dia Montblanc, de dilluns a divendres a la teva ràdio local.
I com dèiem, avui és la diada de Sant Jordi, és 23 d'abril i el que volem fer és conversar amb llibreries i floristeries per saber doncs, com viuran aquest Sant Jordi del tot atípic. Ja ho sabeu que normalment és un dia d'estar al carrer, d'anar a buscar llibres i roses a les llibreries al carrer, d'anar a la plaça, de conversar amb llibreters i floristeries al carrer. Avui ho hem fet per telèfon, ho hem fet des de casa perquè, estem confinats, viurem un Sant Jordi tancats a casa, però malgrat tot el viurem, el celebrarem. Hem trucat a la llibreria La Baldufa de Montblanc, que malgrat tot també ha volgut celebrar aquest Sant Jordi. Ells són una papereria i per tant també poden obrir, i han volgut també celebrar aquesta diada i vendre llibres. I avui, com dèiem, marxem fins a la llibreria La Baldufa de Montblanc. Allà hi tenim a la Maria Teresa Roca, la seva propietària. Maria Teresa, molt bon dia.
Bon dia.
Quin Sant Jordi més estrany, eh?
Una mica diferent. És que, clar, abans ja, un mes abans, ja preparàvem tota la festa, tots els llibres, saps? Encàrrecs, la plaça... I clar, ahir semblava que dius, ostres, si demà quasi que no tindrà feina, però no, bé. Mira, nosaltres ens hem vestit de medievals, com cada any, sí. Perquè és el dia que toca... I ja teníem encàrrecs, la gent també havia comprat a través d'això de les llibreries obertes i anem fent. I llavors molta gent també diu, ja passaré un altre dia, vull dir que m'ho han encarregat, han fet un val, eh? Un val com un xec regal, i ja vindran. Vull dir que, mira, cas és que estiguem bons.
Exacte, serà diferent, però vaja, en tot cas amb llibres, els llibres no hi faltaran, eh?
Enguany no.
feu 40 anys a la llibreria, evidentment,
sí,
suposo
sí.
que és el Sant Jordi més atípic de tots els que heu viscut, eh?
Sí, sí, sí. Mira, vam començar de poc en poc i clar, aquí a Montblanc el tindre la festa de la setmana medieval, doncs, a veure, era un dia de molta feina perquè venien gent de fora, hi havia, clar, tots els col·legis, bueno, ja ho saps tu, tot l'ambient de la plaça, no? Però bé, doncs passa així, no ho podem arreglar de cap més manera.
Enguany, ara ho dèiem, ho fareu des de la llibreria, no hi haurà llibres i roses al carrer, serà totalment diferent, però vaja, en tot cas, com dèiem, els llibres no hi faltaran. Com ha anat la setmana, Maria Teresa? Perquè hi ha anat promovent que tothom no hi anés el dia de Sant Jordi per l'evidència que, clar, a la botiga només hi poden entrar dues persones.
Sí. Mira, ara mateix ja en tinc dos que s'esperen al carrer i dos que els estem despatxant aquí dins, que han entrat ara. Uh-huh. I clar, jo ja vaig anar dient, si voleu, ho han portat també a les cases, perquè hi ha gent que no pot vindre o no s'ho pot combinar i al final no cal, no sé. I mira, ho hem arreglat així.
Uh-huh. I durant tota la
també,
setmana, doncs...
Jo penso que a vegades també hauríem d'aconseguir que es n'és llegint durant tot l'any. Vull dir, no cal esperar només el dia de Sant Jordi comprar un llibre a l'any, no?
Doncs sí. Allò...
Vull dir que seria bonic que durant tot l'any hi hagués... Que ara es llegeix més, eh? I els nens a col·le, com que els fan cada dia llegir 20 minuts, tots tenen col·leccions començades i hi ha més ambient, sí. Uh-huh. A la biblioteca, també als clubs de lectura, vull dir, la veritat que hi ha bon ambient de lectura.
Tot ajuda, no? Tot ajuda.
Sí.
Escolta, Maria Teresa, no sé quin dia vas decidir de dir, home, tot i l'excepcionalitat del moment, tot i que fins fa 4 dies hem estat tancats, Sant Jordi s'ha de celebrar.
Sí, mira, em van trucar els de la Nova Conca, què fareu? Després gent d'aquí a Montblanc m'havien enviat un missatge, que obriràs, que ho tindràs. I llavors ens vam trucar amb l'altra llibreria, amb aquells recasens d'aquí a Montblanc, i vam dir, bueno, va, animem-se. Nosaltres ja teníem obert, i ella també, perquè som papereria. El que passa que no tenim gaires llibres, eh? Tenim els que tenim i perquè les editorials no treballen, les distribuïdores no gaire... Però, bueno, mira, vull dir, la gent també al final se queda en el que hi ha. I si algun volen un expressament, doncs ja el tindrem.
Exacte, no? Es demana i ja arribarà,
sí,
no?
Sí, això.
Molt bé. I escolta'm, sí, quin ambient hi ha avui al carrer? Tu que has sortit de casa, has anat cap a la botiga, hi ha algun ambient diferent? Evidentment...
Bueno, i el que he vist, hi ha els balcons penjats roses, els balcons penjats a l'estandard d'aquí Montblanc de la festa, tot això la gent s'ha animat, eh? I aquests dies també hem vengut molt de material, allò, cartolina vermella, goma eva vermella, per fer roses. Jo em penso que... Com els nens són a casa, fan manualitats i llavors, mira, una mica... I també ja he vist per Instagram algú que havia penjat una foto vestit, la canalla vestida allò dalt al terrat, ja. Vull dir que, mira, la gent s'anima, sí.
La gent ja es comença a animar, eh? Molt bé.
Sí.
Escolta'm, Marietes, alguna recomanació? Què? T'enganxo així en fred, eh? Això no t'havia plantejat, però ens recomanes algun llibre o què?
Mira, enguany com a novetat hi ha aquest de la pseudohistòria de Catalunya, que és un llibre que és des de l'espanyolisme a la nova història. Vull dir que està fet un estudi que clar, hi ha autors que tiren més cap aquí i hi ha autors que tiren més cap allà, no? I llavors és un llibre bastant centrat, vull dir, allò que és crític amb les coses. Vull dir que aquest jo em penso que està bé. Després també es ven molt, que ja li he vengut tota la setmana, el del Guillem, del Guillem Agulló.
Agulló, sí.
Sí, també. Després els altres més de novel·la, el de la... Espera't, és que ara els tinc a lluny i ja no me'n recordo dels noms. El de la Laia Aguilar, que és Pluja d'estels, que aquest sí, és un llibre molt bonic, també. I espera't un segon, que t'ho vaig a dir, un segon.
Vinga, va. La Maria Teresa, que clar, li hem demanat recomanacions, està al taulell, té els llibres per la botiga, eh? I vaja, encantada que ho vagi a buscar i que ens recomani alguns dels llibres que podreu trobar avui a la llibreria la Baldufa de Montblanc, una de les dues llibreries de Montblanc, doncs que ha obert i que avui també celebra aquesta diada de Sant Jordi.
Mira,
sí,
un que es diu Cala Wendlin, que també és molt xulo, que és de la mateixa autora que va fer Argelagues. Després, un que es diu Tota una vida per recordar, de la Núria Prades. Aquest també va d'una noia que vol ser, bueno, que és il·lustradora i vol treballar als estudis del Disney i clar, té tota una lluita, és una lluita de reivindicació de drets de les dones i drets laborals.
Ah, mira, aquest llibre també va recomanat la Maria Teresa, la Maria Serra, des de la biblioteca, eh?
Sí, és bonic. Després hi ha el de l'Empar Moliner, que sempre està bé, que es diu, és que abans no érem així. Després també hi ha el de la Maria Carme Roca, a Barfino, que és més d'història de romans, també està bé. La memòria de l'aigua, de la Montse Barderi, que aquest també és la història com de tres dones, l'àvia, la mare i la filla, que coincideix que la primera és quan és minyona, l'altra ja treballa a la fàbrica i l'altra ja és l'època actual. Mira, n'hi ha bastants de llibres que
home,
estan bé,
no,
eh?
Sí, sí, no, escolta, sí, sí. I a més entenc que tots aquests que has dit els podem trobar, aquí a la
sí,
llibreria.
Sí, aquests hi són.
Perfecte.
Després també hi ha aquell que es diu Gina,
sí,
que és d'una noia que li diagnostiquen esclerosis i llavors ella ho explica, però vull dir que és una noia que era escriptora, llavors ella ho explica bé. Ah, i també hi ha aquell de la Mireia Boia.
Sí,
n'hi ha de llibres,
ha,
de novel·la negra també.
Perfecte. Home, i aquest de la Mireia Boia, a més, és novetat de fa pocs temps, eh? Vull dir que
sí,
teniu les últimes novetats també hi són, eh?
Sí, que passa que, clar, vaig rebre totes les novetats i llavors ara per Sant Jordi, que és quan ho reforces, ja
clar,
no he pogut fer el reforç, però...
Clar. Ja. Bueno, ho farem com ho tindrem.
Jo també n'he demanat algú d'aquests més d'autoajuda perquè la gent s'animi els ànims, perquè si no et vas quedant a casa i et vas amoïnant.
Exacte.
I allò, fem que passin coses bones i després també llibres de cuina, que també ara també ets més a casa. El que no hem demanat són guies d'anar a l'altra banda de món, que això ja no ho podem fer.
Això ja no cal vendre-les perquè, escolta, no ho podem fer i, per tant, no toca. I, escolta, això. Maria Teresa, avui fins a quina hora obrireu? Obrireu igualment fins a les dues o avui és un dia especial?
Sí,
fins a les dues.
Mira, a veure, igual al migdia tanquem poqueta estoneta, igual obrim fins a les dues, dos quarts de tres, i a la tarda a les quatre en punt tornarem a ser aquí fins que acabem.
Va bé, per tant, avui estareu matí i tarda, avui, eh?
Sí.
Molt bé, doncs escolta'm, que tingueu una bona diada de Sant Jordi, que vengueu molts llibres, que la gent s'animi a venir, que recordi tothom, de dos en dos a dintre, per tant, tingueu paciència, no? Suposo, en Maritesa, que la gent tingui paciència, que
sí,
avui...
Sí, home, fa gràcia que hi hagi cua en una llibreria, Que això no passa mai,
això no passa mai. Aquesta imatge és de les imatges del dia, podríem dir,
Això mateix.
Molt bé, doncs escolta'm, gràcies doncs i que tingueu una bona diada.
Bona. Gràcies, igualment.
Adéu, bona. Adéu. Doncs era la Maria Teresa Roca, de la llibreria La Baltufa, que, com us dèiem, vaja, avui tindrà obert matí i tarda avui, dia de Sant Jordi, diada de Sant Jordi, per poder vendre aquests llibres, malgrat doncs, aquest confinament i malgrat la situació que estem vivint. I ara marxem fins a la floristeria Agroconca de Montblanc. I marxem també fins a la floristeria Agroconca de Montblanc, que, tot i tots els malgrats, no?, d'aquesta diada de Sant Jordi del tot excepcional, avui també faran arribar roses a les cases. Josepa, molt bon dia.
Hola, molt bon dia.
Abans ho parlàvem amb la llibreria La Baltufa. Segurament el Sant Jordi més atípic que heu viscut mai a la floristeria, oi?
Bueno, jo sí, jo no havia vist mai un Sant Jordi del de ser d'aquesta manera, tu. Uh-huh. De veritat, que és molt trist, És molt trist.
Sí, no? És un dia estrany, no?
Sí, un dia estrany, trist, la gent et truquen, com que era per comanda i ara ja no en tens, els dies de dir que no, i bueno, sap greu. Molta gent se quedarà en penso perquè no se sabia si sabia, si no es podia fer per internet i així.
Ui, ara et perdo una miqueta.
Costa.
No et sento.
Ara no em sé.
Ara sí, sembla.
Vale.
Ara sí. Vale. Això, clar, recordem que vosaltres vau marcar un dia doncs, perquè la gent pogués fer les comandes, Comanda. Perquè entenc que, clar, no ha sigut tan fàcil com altres anys, fins i tot aconseguir les roses, no?
Sí, les roses ha costat una mica perquè els proveïdors d'aquí al Nacional en fan, però no en fan tantes com la Nacional. Llavors no venia moltes de Ecuador i de Colòmbia i, clar, no es van fer els pedidors, però que no. I n'han faltat, al final n'han faltat i bastantes. Sí.
Uh-huh. Clar, i això us va obligar a tancar un dia perquè, si no, no podíeu assegurar que tothom n'hi tingués, no?
Nosaltres, fins ahir, al vespre encara en teníem, vam tancar just. A les 8 del vespre van tancar la pàgina. Uh-huh. Però avui la gent va segueix trucant, clar, els dies de dia no a tothom.
Clar. I escolta'm, no sé quantes comandes més o menys fareu avui, és a dir, a quantes cases anireu avui a portar roses?
Compte unes 280, 290.
Déu-n'hi-do, eh?
Sí.
No, la gent, entenc que esteu satisfets de la resposta que ha tingut molt. La iniciativa, no?
Sí, molt, molt. Tot sóc de ser una setmana de temps i la gent ha respost molt bé, sí. Avui una mica saturats perquè s'ha de repartir tot casa per casa,
sí, no?
Però, clar... Sí.
No sé com ho fareu, això, Josep, a quina logística heu muntat per poder fer això?
Bueno, doncs mira, hem fet la comanda quan entrava i entrava en una pàgina d'Excel i de l'Excel al Google Maps i tenim doncs tot senyalat els carrers i les cases que han de portar les flors.
Uh-huh. No sé, suposo que, evidentment, en un dia normal segurament n'haguéssiu venut moltíssimes més de roses i per tant haguéssiu fet moltes més comandes. No sé quina diferència creieu que hi haurà amb un Sant Jordi normal, Josepa.
Bueno, doncs s'haurà fet una part. Una part del que es feia un Sant Jordi normal.
Uh-huh. Una part petita,
Una part, sí. De 4 a 1.
Molt bé, doncs escolta'm, gràcies avui per haver-nos acompanyat aquests minuts a Ràdio Montblanc. Us volíem saludar doncs, perquè avui al final llibreries, floristeries, sou els protagonistes del dia, que heu fet tots els esforços heu fet tots els esforços per poder arribar a la gent, que tothom es quedi sense arròs, o almenys fins allà on podeu arribar. Eh? No sé si només gent de Montblanc o també us han fet comandes d'altres pobles de la Conca.
Tota la Conca, hem fet, sí.
Tota la Conca,
de Vimbodí, inclús el que no és de la Conca. D'aquí poquet, i em van dir, va, de baix, soc ella també. Doncs hem inclòs. Nosaltres hem dit tota la Conca de Barberà, però al final ha sigut una miqueta de l'Alt Camp, també.
Una miqueta de l'Alt Camp. Bueno, com que estem a propet, doncs escolta'm, també es pot fer. Molt bé, doncs escolta'm, gràcies per haver-nos acompanyat i que malgrat tot tingueu una bona diada.
Igualment a vosaltres i a tothom que està escoltant, pues, també una bona diada per tothom.
Gràcies, bon dia.
Gràcies, bon dia.
De dilluns a divendres, Bon Dia Montblanc, l'actualitat de Montblanc i la Conca de Barberà.
Doncs a llibreries i floristeries que hem volgut parlar avui amb ells, vaja, doncs per això, per saber com estaven vivint aquest Sant Jordi del tot atípic. En condicions normals, segurament avui ho saludaríem des del carrer, ho saludaríem conversant des del carrer amb llibreries, amb la gent, viuríem els actes de la Setmana Medieval, l'entrega de la Rosa, també a les llars d'infants, doncs la representació de la llegenda de Sant Jordi o els passejos de les escoles per Montblanc en un dia... Vaja, que és per això, per sortir al carrer i per gaudir. Enguany ho viurem des de casa i d'una manera totalment diferent. Per exemple, avui també el Sant Jordi i la princesa de la Setmana Medieval haurien anat a la biblioteca a la tarda per explicar el conte de la llegenda de Sant Jordi als més petits. Enguany no ho faran en directe des de la biblioteca, però ho fan a través de les xarxes socials. Aquest és el conte de la llegenda de Sant Jordi que us llegeixen per tots els nens i nenes el Sant Jordi i la princesa de la Setmana Medieval de Montblanc.
Nens i nenes, atenció, que jo, el Patufet Bufó, us explicaré una història que és ben viva en la memòria.
Un drac, cruel i bestial, en el Montblanc medieval, tenia ben morts de por des del més gran al més petitó.
Els vilatans van comprendre que oferint-li el tall més tendre el tindrien ben content. I ves tu quin gran descobriment. Cabres, conills i porcells, gallines, vents i vedells. Però el drac tot s'ho empassa, sense entretenir-s'hi massa.
Fins que s'esgota tot el ramat. Llavors, què farem ara? De xais ja no en veig. Salta el rei i diu, doncs farem un sorteig.
Dins una bossa hi ha el nom de tots els veïns. Tothom. Ai, qui surt innocent, se'l cruspirà el drac pudent. Enmig d'una gran sorpresa, l'escollida és la princesa. El palau s'esglaia i plora mort tan a deshonra. No hi ha cap més solució. Tot el poble en processó. Porta la noia a la fera, que de fam es desespera.
Però un cavaller galant arriba tot cavalcant. El drac, mentre espera el xoc, li llança boles de foc. Sant Jordi, blau i valent, lluita aferrissadament.
Amb la llança mata el drac, que es desploma amb gran sotrac, i de la sang del drac brut, un vell roser n'ha nascut. El cavaller, enamorat, la princesa ha obsequiat.
Doncs aquest és el conte de la llegenda de Sant Jordi que expliquen el Sant Jordi i la princesa d'aquesta 33a edició de la Setmana Medieval de Montblanc. Malgrat avui no poder ser a la biblioteca i malgrat no poder celebrar aquesta diada de Sant Jordi, doncs vaja, ho han volgut també celebrar d'aquesta manera a través de les xarxes socials i fer arribar aquesta llegenda de Sant Jordi als més petits. De fet, avui arreu del país es viurà així aquesta diada des de casa, perquè evidentment doncs no hi pot haver aquesta diada de Sant Jordi de manera totalment tradicional al carrer. A la resta de municipis de la Conca també s'està celebrant aquesta diada de Sant Jordi. A l'Espluga, per exemple, s'ha demanat doncs, que la gent pengi dibuixos o roses fetes a mà als balcons, i, per exemple, també al municipi de Sarral, l'Associació de Joves Saúc i membres del govern municipal han repartit avui 800 roses acompanyades d'un poema a les llars de Sarral, Montbrió de la Marca i Vallverd. Es tracta d'una iniciativa de l'Ajuntament de Sarral que s'ha estrenat enguany en el marc de la Diada de Sant Jordi i que volgudament ha estat una agradable sorpresa per tota la ciutadania. La regidora de Cultura, Victòria Canyís, ha explicat que abans de la pandèmia la llar de jubilats ja regalava una rosa i ens van demanar si enguany des del consistori es podria pagar. Vam respondre afirmativament, però alhora se'ns va acudir que seria un detall bonic estendre-ho a totes les cases del municipi. I avui, per celebrar aquest Sant Jordi, doncs han fet entrega d'aquesta rosa i també d'un poema del serravenc Adolf Andreu que porta per nom Abril i està dedicat a la llegenda de Sant Jordi i la princesa i també a aquesta diada de celebració de l'amor, la literatura i la primavera. D'altra banda, també des de Sarral s'impulsa l'escriptura de microrelats i poemes entre els veïns i veïnes del municipi. I també el Museu del Vidre i l'Ajuntament de Vimbodí i Poblet han repartit prop de 300 roses a totes les cases del municipi. En aquest cas, evidentment, roses de vidre realitzades a mà pel mestre vidrier Paco Ramos. Això ho han fet l'Ajuntament de Vimbodí, el Museu del Vidre. Les dues entitats han estat planificant aquests dies la iniciativa, que té com a objectiu principal donar una bonica sorpresa a tota la ciutadania en aquest dia de Sant Jordi. En total s'han elaborat 290 roses de vidre, una per casa, que durant el matí de Sant Jordi s'aniran repartint a tots els domicilis, seguint, evidentment, totes les mesures de seguretat. Com dèiem, ha vingut dir, doncs, aquestes roses de vidre per tothom. I com hem anat fent al llarg de tota la setmana, hem fet també, estem fent la campanya Ramós per Sant Jordi per omplir les xarxes socials i també la ràdio de literatura. Avui, nova edició d'aquesta iniciativa d'Òmnium Cultural. Anem a escoltar-la ara mateix. Ara la podrem escoltar aquí. A Ràdio Montblanc, Ramós per Sant Jordi, una campanya d'Òmnium Cultural a la Conca de Barberà i la Baixa Segarra.
Una dona d'aigua, de Núria Esponellà. Va abandonar la farmàcia, absort en els seus pensaments. Les botigues començaven a obrir les portes en aquell nucli urbà de poc més de 5.000 habitants que tot just començava a aixecar el cap. Les guerres carlines primer i poc després, un maleït brot de còlera havien delmat la població empobrint-la. D'allò feia només 3 anys, però la riquesa de l'aigua i de la terra i la vitalitat del vell comerç havien permès una certa recuperació econòmica. Va prosseguir la marxa i en no res va arribar a la plaça Major, la joia de la ciutat, tota porticada, amb 44 voltes perfectes que resguardaven una restrinyera de botigues, un taller de sastreria, una cansaladeria, la casa d'un recader que feia viatges diaris a Barcelona, una rellotgeria, una fonda i el petit habitacle on els serenos feien guàrdia a la nit. Aquella plaça havia estat testimoni de multitud d'actes polítics i la gent s'hi reunia durant les festes patronals. Ell mateix hi havia assistit més d'un cop, per la fira de Sant Martirià, per beneir els animals el dia de Sant Antoni Abat, per cantar caramelles i ballar sardanes. Al centre de la plaça, unes quantes dones compraven mercaderia als pagesos de les masies dels voltants. Les pageses amb davantal de sarja i ells guarnits amb la faixa negra.
Ramós per Sant Jordi, una campanya d'Òmnium Cultural a la Conca de Barberà i la Baixa Segarra. Passar alguna de les notícies de la jornada més enllà de la Diada de Sant Jordi. Avui us expliquem també que les farmàcies de la Conca de Barberà van començar ja a repartir aquest dilluns les mascaretes gratuïtes i que dues de les principals poblacions, l'Espluga i Montblanc, ja han esgotat les 450 mascaretes que el Departament de Salut ha assignat a cada establiment. Des d'aquest dilluns i fins al proper dia 28, totes les farmàcies de Catalunya poden repartir una primera mascareta gratuïta amb la targeta sanitària a totes aquelles persones que en necessitin. Després, però, les següents ja tindran un cost de 76 cèntims. Amb això, però, els farmacèutics denuncien que fins dilluns no tornaran a tenir mascaretes, segons els ha informat el Departament de Salut, i que molta població s'ha quedat sense ja des d'ahir dimecres. Per tant, pràcticament en dos dies s'han esgotat aquestes 450 mascaretes que es van repartir a les farmàcies de Montblanc. És una de les notícies de la jornada. I avui també us expliquem, ho diuen els companys de TAC12, que baixa la pressió hospitalària al Camp de Tarragona. En total, el total de defuncions se situa en 285 persones, una més que el dia anterior, aturant-se en l'important creixement diari de les últimes jornades. Es redueix, doncs, de 9 la xifra d'ingressats, 7 per sota de dimarts, 175, i l'UCI, sense grans variacions i molt per sota de les darreres setmanes. Salut ha actualitzat les estadístiques del territori per fi després de diverses nits en què l'augment de positius i especialment de defuncions era molt superior a la mitjana habitual, la tendència s'ha frenat, almenys pel que fa als morts. Destaca més que no es comptabilitza cap nova víctima mortal provinent de les residències, així que el Camp de Tarragona continua en les 82. Tant en casos com en morts, el departament diferencia entre confirmats i sospitosos, aquells que no s'han sotmès a proves test però que comparteixen simptomatologia amb el virus. Cal recordar que darrerament Salut treballa amb els tanatoris per donar llum a unes dades complexes a l'hora de quantificar-les. L'auge de positius per coronavirus encara és, però, important, amb 189 més per superar la xifra rodona dels 6.000, més de 800 d'ells provinents de les residències. Des de que es va detectar l'epidèmia, el Camp de Tarragona es suma 459 altes hospitalàries. Durant les últimes 24 hores, 14 persones han pogut tornar a casa. Aquestes són algunes de les notícies destacades de la jornada. Ara obrirem el Passió pel Turisme. Recordeu, però, que avui us esperem d'aquí una estona també en directe a partir de les 12 del migdia, perquè el que volem fer és compartir aquesta diada amb tots vosaltres i el que farem és obrir telèfons, obrir el WhatsApp de la ràdio al 601-27-78-39, 601-27-78-39, perquè ens envieu les vostres notes de veu i envieu roses i llibres a qui vulgueu a través de la ràdio. A qui voldríeu veure avui entregar una rosa? A qui us agradaria regalar un llibre? Ho compartirem en aquesta estona de ràdio a partir de les 12 del migdia, aquí, al 107 de la FM. Per tant, d'aquí una estoneta, a les 12 del migdia, us hi esperem. Ara, però, el que farem és el Passió pel Turisme d'aquesta setmana, on hem visitat les ciutats de Lleida i també de Terrassa. Hem volgut conèixer, com fem cada setmana, com viuen aquest confinament les oficines de turisme d'arreu del país. Com sempre, amb el nostre expert en la matèria, amb el Quim Caral.
Continguts en xarxa. Passió pel turisme.
Una setmana més ens hi tornem a posar aquí al Passió pel Turisme, ja ho sabeu, aquest espai que fem cada setmana aquí amb el nostre company, expert en la matèria de l'Oficina de Turisme de Montblanc, el Quim Caral. Quim, bon dia de nou.
Hola, bon dia.
Nova edició del Passió pel Turisme de confinament, i és que ja ho sabeu que aquestes últimes setmanes, ja en van 5, el que estem fent és fer un Passió pel Turisme diferent a través de videoconferència amb les persones doncs, que cada setmana ens acompanyen, perquè el que ens agrada fer, Quim, és també conèixer com altres oficines de turisme estan vivint aquesta situació del tot excepcional, eh?
Sí, sí. El que sabem són les setmanes que portem, el que no sabem són les setmanes que ens falten de fer la secció confinada, però mentretant doncs, sí, ens serveix per anar veient la realitat turística que té ara el nostre país a través de les visions localitzades en cada oficina de turisme que anem visitant.
Avui visitem, Quim, dues ciutats grans, diferents una de l'altra, allunyades una de l'altra, però dues ciutats força grans que també volem conèixer com està afectant i com estan treballant en aquests dies de confinament.
Sí, perquè aquests dies hem anat veient diferents realitats, hem anat a la costa, hem anat a la muntanya, hem vist alguna realitat comarcal i ens faltava potser doncs, aquesta visió més de ciutat. I en aquest cas ens n'anem a dues de les ciutats més grans de Catalunya, que a més són ciutats amb caràcter. Això també en podem parlar una miqueta perquè és un segell, una marca que està promovent l'Agència Catalana de Turisme des de fa un temps i ens n'anem per ordre de magnitud d'habitants. Hauríem de començar per Terrassa, que crec que és la tercera ciutat més gran de Catalunya actualment.
Bueno, quasi la segona, quasi.
Quasi la segona, doncs mira.
No, la tercera.
I ens acompanya l'Àngels Rodolfo, que és tècnica de turisme a l'àrea de turisme de Terrassa, i després també anirem cap a Lleida, també ciutat gran, no sé en quin número està el rànquing, però segur que està entre les primeres, que és la Núria Rouret, també tècnica de turisme a Lleida, a la ciutat de Lleida.
Bon dia.
Hola,
a les dues.
Bon dia. Bon dia des de Terrassa.
Ara ho dèiem, Àngels, des de Terrassa, una mica quina és la situació que esteu vivint? Com esteu treballant actualment?
Doncs mira, nosaltres vam començar el confinament com totes les oficines de turisme, tancant i el públic, però mantenim aquesta atenció a les poques, però alguna trucada en remot, trucada telefònica d'algun usuari que fa alguna pregunta per la web i per correu electrònic, vull dir que això ho mantenim. I el que hem volgut fer, després ja parlarem una mica dels actes, dels esdeveniments que hem deixat o hem posposat, però la relació amb els nostres usuaris l'hem mantingut a través de les xarxes socials. Vam ajornar un concurs participatiu de trobar la millor foto del mes, escollida a partir dels usuaris que ens visiten i que penjaven fotos molt maques de la ciutat, el seu pas per la ciutat. El vam ajornar a començar a mitjans de març, però més vam inventar o reinventar una activitat participativa que era Terrassa des de la finestra i convidant la ciutadania a penjar fotografies des dels balcons, finestres, i així veure la ciutat des d'un altre ulls, des d'una altra mirada, no? Diferent. I hem pogut veure durant tots aquests dies doncs, com ha evolucionat la ciutat i les activitats, perquè clar, hi ha gent que ha penjat coses de fotografies a imatges de Pasqua, amb imatges del festival de jazz, perquè es va ajornar, doncs es va fer una activitat al pícnic jazz a casa, doncs com es va desenvolupar el pícnic jazz des de casa de cadascú de nosaltres. Bueno, hem anat fent aquesta evolució i hem anat seguint aquesta participació amb els usuaris per veure aquesta ciutat des d'una altra mirada i no perdre, no?, aquesta realitat de ciutat durant tot aquest temps. també hem compartit doncs, amb els nostres socis i partners de Catalunya Experience i Barcelona és molt més i Viu el Vallès de la comarca doncs, a les seves activitats i bueno, ens hem posat molt, molt d'acord i amb els museus de la ciutat que fan visites virtuals. Bueno, hem intentat, a través de les xarxes socials de Terrassa Turisme, de les tres xarxes que controlem, doncs fer això, que la ciutat, els visitants i els ciutadans no oblidin que tenim un patrimoni, una oferta turística important i que aquí està i que estem preparats per quan es pugui tornar a rebre visitants doncs a oferir-los aquesta proposta. Si vols, comento una mica els esdeveniments de projecció que s'han hagut d'ajornar. El Festival de Jazz el mes de març. Uh-huh. Just començar el confinament ja es va prendre aquesta edició, que va ser molt dolorosa perquè just era el dia 11 de març començava el festival, el 22 de març el Picnic Jazz, un esdeveniment musical festiu al Parc de Vallparadís on la gent va amb el seu pícnic i escolta música al llarg de tot un dia. Doncs una decisió dolorosa, però es va decidir ajornar, no cancel·lar, i s'espera la tardor a veure si es pot tornar a fer alguna activitat vinculada al Festival de Jazz. El primer de maig és la Fira Modernista, també s'ha ajornat. Vull dir que dos esdeveniments amb caràcter, de ciutat amb caràcter, que s'han hagut d'ajornar. I el juliol, que és la Festa Major, la setmana passada també es va decidir ajornar. A part d'altres activitats de ciutat que s'han cancel·lat directament perquè no té lloc que es puguin celebrar a la tardor. Però aquests tres esdeveniments, bueno, a veure com s'està parlant, a veure com es pot reubicar, readaptar o reprogramar d'alguna mena de manera per retre un homenatge sobretot a aquestes entitats de la cultura tradicional, de la popular, de la ciutat, els castells, els dracs, els gegants, bueno, tot això que Terrassa doncs, té molta vinculació, les diades castelleres, bueno, el jazz, etc. I el patrimoni modernista, doncs, tornar a veure com es pot fer una trobada, una jornada de retrobament, s'està parlant, no ho sabem. Però bueno, ens ha afectat la ciutat a nivell de turisme en aquest sentit.
Sí, perquè a més són uns mesos de molta activitat, no a totes les ciutats, a tot el país, comença la primavera i, per tant, tothom tenim ganes de sortir al carrer i de fer actes i, per tant, són dates realment complicades. En el cas de Lleida, Núria, explica'ns quina és la situació vostra.
Pues molt similar a Terrassa. Bon dia a tothom. A veure, nosaltres vam tindre que d'un dia per l'altre tancar l'oficina i, sobretot, vam tindre molta feina a anul·lar tota la programació de visites guiades que just començaven aquell cap de setmana. És a dir, nosaltres cada dissabte i diumenge programem visites guiades per la ciutat, City Tour, la Lleida Modernista, la Lleida Secreta, ho vam tindre que anul·lar tot. Tant les que organitzem perquè la gent s'hi apunti individualment, la gent que ens ve amb flux de cap de setmana i tot, com els grups concertats. Nosaltres, la majoria dels grups concertats, com que fem des de l'oficina de turisme, l'oficina és molt més que arribar la gent, és a dir, organitzem nosaltres les visites i nosaltres fem d'intermediaris entre els guies i els grups, borren una finiada d'anul·lar tot. I després, el que també comentava ella, que hem estat molt presents a les xarxes, però nosaltres hi som presents sempre a les xarxes, és a dir, Montblanc, Terrassa, totes aquestes ciutats amb caràcter, Bonivilla, Montblanc, estem molt presents i hem volgut fer coses enfocant molt a tindre contacte amb la gent que molts són seguidors i la gent probable buscar més seguidors. Em van muntar una cosa similar a lo de Terrassa, que nosaltres era Lleida des del balcó, des de la finestra. I després també les companyes de l'oficina han gravat elles mateixes una visita, diferents visites ja des de la ciutat, amb fotos, han fet un fotomuntatge de com són les visites. Però clar, l'important és fer-les. Ara és pues, mira, mantenir el contacte. No sé si també els museus s'han tornat bojos perquè han fet una oferta de visitar els museus impressionants, que també m'agradaria que durant l'any també es promocionessin perquè vinguessin la gent, perquè s'han tornat bojos, això sí, el tema museus ha sigut impressionant. I després el tema anul·lacions, doncs clar, nosaltres al maig tenim el maig festiu, que molt bé deia tu de la Fira Titelles, però és que tenim Fira de Titelles ajornat a fer un dia el juliol, que crec que no es podrà fer. Festa Major de Sant Anastasi, el segon cap de setmana. El tercer cap de setmana s'ha suspès la Festa Moros i Cristians l'any que ve, que era, fèiem el 25 aniversari. I per rematar, la Plec del Caragol, que diuen que potser el farem a l'octubre, però jo veig molt difícil, que seria cap a mitjans d'octubre. Tot això anul·lat. És a dir, el maig per nosaltres és el millor mes de tot l'any i la primavera, evidentment, amb visites. A part, jo, a part de l'oficina de turisme, jo gestiono el castell dels Templers de Barbeny i també ha sigut un pal perquè hem anul·lat tota la programació. Clar, és un castell que està en un turó, que a l'hivern pues, és molt difícil perquè el temps no acompanya, però ara a primavera estaria a tope. Em sembla que els companys, no sé, no els veig, no sé si s'ha perdut la connexió.
Hi som.
Sí, sí. Aquí posem en comú una cosa que de vegades ens toca explicar què fa una oficina de turisme. De les primeres coses que has de dir és que no només treballem a l'agost. I amb el que ens estan explicant elles dues, es demostra que la primavera és una època boníssima per l'activitat turística. Nosaltres a la nostra secció, això ho hem anat repetint molt, perquè hem anat parlant d'esdeveniments que es fan arreu del país, de vegades són unes jornades gastronòmiques, de vegades són fires, de vegades no és res, simplement esperar que vingui la gent, que és la Setmana Santa, no? que sempre funciona. I clar, ens trobem que podríem dir que totes les destinacions catalanes pateixen molt aquesta primavera, perquè la primavera és un gran moment turístic. D'aquest precisament que ara se'n parla tant, del de proximitat, d'aquells que potser no surten a pernoctar, que evidentment també hi són, però són aquells que omplen els llocs durant unes quantes hores.
Sí, per nosaltres... temporada alta, comencem una mica abans de la primavera a preparar el festival de jazz al febrer, però i a l'estiu, clar, Terrassa, sí, cada vegada té més visitants de proximitat i de pas per Barcelona, però per nosaltres la primavera i la tardor, octubre, novembre, són les temporades altes. Per tant, tal com deia la Núria, doncs a nosaltres ara, aquesta època, amb les visites guiades, amb el programa de visites, quan més les potenciem, igual que Lleida, també vam haver-les d'anul·lar totes el nostre programa de visites per a petits grups. I tots aquests esdeveniments que comporten i aporten turisme de proximitat, però també de Catalunya, però també internacional. El Festival de Jazz, la Fira Modernista al sud de França, també ens visita molta gent, moltes famílies. Per tant, a veure si podem recuperar d'alguna manera de cara a la tardor, que ara tot es veu que es programarà a tot arreu a la tardor, a veure com ens podem organitzar per no col·lapsar els territoris, no?, amb les activitats de tardor.
D'això hem anat veient que hi ha diverses maneres de procedir. És a dir, hi ha molts que han anul·lat directament, sense reubicar en el calendari, i n'hi ha molts que sí que es pensen, doncs, això, que els mesos d'octubre, novembre tindran 100 dies cada mes, perquè faltarien dies. I després hi ha l'altre, no? Perquè a banda que això pot fer competència als que hi ha de forma natural i ja estaven programant activitats per la tardor, també ens podem trobar que no s'estaven celebrant, perquè, clar, totes les notícies que anem rebent els últims dies, que això evidentment no ho podíem saber a l'inici del confinament, estem veient que ens porten cap a pensar que grans concentracions no podran ser-hi, i nosaltres precisament en aquesta tipologia de turisme en què ens movem ens toca organitzar esdeveniments per de cop portar molta gent a les nostres destinacions. I clar, si no es poden, segurament no es podran organitzar, i per tant l'afectació que tindrà serà molt gran. Sí.
No sé, Núria, tu com ho veus, aquesta, com veus aquesta reflexió que feia el Quim?
Sí, és que és el que diu ell. Hi ha gent que ho ha ajornat i potser l'octubre no ho podrem fer. A veure, evidentment, l'aplec del Caragol jo ho veig molt, molt difícil que es pugui fer, perquè és una festa que estem junts i moltíssima gent. Pues, coses petites, una visita guiada, pues, amb poca gent, preparats, les guies que portin, la gent que porti radioguies, potser és més probable, 20-30 persones és el que estan dient, però clar, allà a la festa del Caragol més hi fiquem 15.000 persones. Però bueno, és a dir, paciència i esperar que bueno, vulguem tornar a la normalitat, però que costarà molt i serem els últims.
Us volia fer una pregunta, perquè clar, nosaltres com a oficina de turisme sempre som antena del que passa al nostre voltant i el sector privat com el veieu? Mm, perquè, clar, s'està parlant, evidentment, de l'afectació econòmica i de l'afectació econòmica posterior, no?, que afectarà tota la ciutadania i, per tant, de retruc, si tampoc no s'obre amb unes condicions com les anteriors als establiments, com està reaccionant el sector privat? Com ho veu?
A veure, el sector de la restauració està molt afectat i, bueno, hem anat parlant amb els gremis i, bueno, s'ha de veure, però, a veure, engegar, ja tots sabem, per lo que es va dient i per lo que es va veient, que fins passat l'estiu no hi haurà una activitat, jornades gastronòmiques, activitats de promoció de la gastronomia local, que deia de l'aplec del Cargol o altres, no? Això ja es trasllada a la tardor en el cas de que es pugui fer. I l'obertura d'establiments, doncs, bueno, les normatives una mica, el que s'està parlant a nivell de govern i d'allò, doncs, bueno, a restringir, a capacitats, reduir el nombre de taules. Bueno, potser tornarem a quan es va començar el confinament, no? Que primer en diferents fases, però bueno, està molt tocat. Jo crec que costarà recuperar el sector de la restauració, però bueno, és una opinió que no està basada tampoc en la realitat, a veure com es van donant aquestes dades i a veure com s'engega. Els hotels a Terrassa ara de moment estan hospitalitzats, vull dir que a veure com s'acaba, bueno, quan s'acabi tot això, doncs suposo que tornaran a l'activitat, bueno, suposo, no segur, a l'activitat habitual. Es diu que el tema del turisme de negoci serà un dels primers segments que es potenciarà i, per tant, això pot afavorir a Terrassa, sobretot perquè té un turisme de negoci també important, però tampoc sabem com s'inicia, com es començarà a desenvolupar per acollir grups d'esdeveniments i de negoci. Com es gestionarà tot això, les sales, bueno, com s'acollirà, si es reduirà el nombre de congressistes, bueno, clar, tot és molt incert, no hi ha tampoc una... Però bueno, que el sector privat, hostaleria i hotels i comerç està molt, molt tocat.
Sí, sí. No, a Lleida també, és a dir, han parlat amb la Federació d'Hostaleria i estan molt preocupats i a part que suposo que costarà molt i que tornen a començar, molts ja no tornen a obrir. El problema serà de com s'adapten a la normativa nova. Hauran de fer doncs, obres o instal·lació perquè permeti el restaurant poder treballar i a l'hotel doncs, també. També tenim un parell d'hotels que estan treballant, bueno, que estan com bé dia a Terrassa. Hi ha dos hotels que estan amb sanitat i bueno, problemes, i tothom està però molt, molt, molt preocupat. És una situació que és poc a poc anar a veure què passarà, però, bueno, no sé. Estar de la mà d'ells, perquè jo rebo trucades de proveïdors, és a dir, proveïdors de la impremta, gent que treballa contínuament, doncs, pues, sí, truquen i preocupats, tots amb la gent a l'atur, l'empresa sense pensionar, bueno, gent que es reconverteix, perquè, per exemple, l'empresa que ens fa sempre tot el tema de vinil i rotulació, ja ens ha passat ofertes per mampares pels hotels. És a dir, la gent se busca, intenta buscar una vida doncs, per tirar endavant el negoci, però és que costa molt. Bueno, paciència. I sempre hem de pensar que després d'aquesta gran crisi doncs, a veure, tinguem una oportunitat les ciutats petites i les viles amb caràcter per tindre doncs, un turisme que també ens favoregi, no? Perquè és no massificat, destinacions poc conegudes, de bon tracte amb la gent, és a dir, no sé, i jo crec que el turisme així del mercat pròxim és el que nosaltres hem de potenciar i bueno, esperar que l'any que ve sigui bo, només això.
Doncs amb això ens quedarem, perquè el temps se'ns acaba, amb això ens quedarem amb aquest missatge de potenciar aquest turisme de proximitat. De fet, ho hem anat dient aquí al llarg de les setmanes, que segurament la primera sortida serà aquesta, que la gent de casa faci turisme a casa i que, per tant, ens movem al nostre territori abans de marxar lluny perquè, vaja, totes les nostres destinacions puguin recuperar-se una miqueta d'aquesta situació difícil, no només la destinació, sinó tots els actors que hi treballen, hotels, restaurants, tots els negocis doncs, que estan, evidentment, vinculats al món del turisme. Des de Terrassa, des de Lleida, Àngels, Núria, gràcies per haver-nos acompanyat i que vagi
gràcies.
Molt bé.
Gràcies a vosaltres.
I Quim, fins la setmana vinent, que vagi molt bé.
Fins la setmana vinent. Adéu.
Adéu.
Continguts en xarxa.
Bon dia, Montblanc. Les notícies de proximitat a la teva ràdio local. Una coproducció de Ràdio Montblanc i la xarxa de comunicació local.
I fins aquí el Bon Dia Montblanc d'avui, aquest Bon Dia Montblanc especial diada de Sant Jordi que hem fet un dia més des de casa. Avui és un dia estrany, és un dia difícil segurament per molta gent perquè és el dia de, segurament d'aquells més bonics de Catalunya, de sortir al carrer, d'anar a buscar el llibre, córrer la rosa, sortir de la feina un moment per anar-la a buscar i arribar a casa. Enguany ho farem diferent, però ho intentarem viure també amb el mateix esperit i amb les mateixes ganes. Nosaltres ara descansem una estona i al punt de les 12 del migdia, d'aquí una horeta, us tornarem a saludar en directe perquè volem compartir amb vosaltres la diada de Sant Jordi. Volem que ens envieu missatges, que ens truqueu al 601 27 78 39, que ens envieu whatsapps, notes de veu per compartir aquesta diada amb tots nosaltres. Res més, que tingueu una feliç diada de Sant Jordi malgrat tot, malgrat el confinament i malgrat la situació que ens ha tocat viure. Que vagi molt bé. Adéu-siau.
Estàs escoltant Ràdio Montblanc.